Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. Segon revés judicial dels tribunals italians al govern d'ultradreta de Giorgia Meloni. El segon grup de migrants traslladats a centres de deportació d'Albània hauran de tornar a Europa. La justícia del país ha suspès la retenció de persones en aquests controvertits centres extracomunitaris. En aquest cas són un grup de 5 homes de Bangladesh i 2 més d'Egipte que hi van arribar divendres i que hauran de tornar aviat cap a Itàlia. A més, el Tribunal de Roma ha demanat a la Unió Europea que resolgui la situació dels migrants traslladats a centres albanesos per evitar una topada directa amb l'executiu d'ultradreta de Giorgia Meloni. Més notícies, Marta Cristian.
El Kremlin nega que Vladimir Putin hagi parlat per telèfon amb Donald Trump, tal com publica el diari The Washington Post i l'agència Reuters, que mantenen la informació. Segons aquests dos mitjans, el president electe nord-americà hauria demanat al mandatari rus que es contingui a Ucraïna i li hauria recordat que l'exèrcit nord-americà manté presència militar a Europa. A la trucada, que d'acord amb el Washington Post es va produir dijous passat, Trump s'hauria mostrat disposat a parlar més endavant amb Putin per abordar el final de la guerra ucraïna. Des del Kremlin, però, asseguren que la trucada és una pura invenció i que es tracta d'una notícia falsa. Pel que fa al front bèl·lic a Ucraïna, Rússia ha matat 2 persones i n'ha ferit una 20ena més en atacs a l'est del país a les últimes hores. De matinada, 2 atacs més han matat 6 persones al sud i a l'est del país. Per la seva banda, drons ucraïnesos han matat un civil a la regió russa de Belgorod.
El PSOE i Sumar acorden una reforma fiscal que manté l'impost a la banca i preveu apujar de 2 punts l'IRPF per a les rendes més altes, les que superen els 300.000 euros. Sumar ha aconseguit introduir un nou impost per als anomenats béns sumptuaris, que gravarà avions privats, iots i cotxes de luxe. Els socialistes han renunciat a la seva intenció d'apujar la fiscalitat del dièsel per equiparar-la a la de la gasolina. En matèria d'habitatge, els socis del govern espanyol han pactat fixar un IVA del 21% per als apartaments turístics i suprimir el règim fiscal especial per a les anomenades socimis, les societats anònimes cotitzades que inverteixen en el mercat immobiliari. Per poder tirar endavant la reforma, el PSOE ja va renunciar a convertir en permanent l'impost a les energètiques, tal com li va exigir Junts, però ara tampoc tenen garantida una majoria suficient, tal com ha advertit la diputada d'Esquerra al Congrés, Pilar Vallugera.
En la medida en que les incorporacions a normativas que hagamos sean tendentes a favorecer a la banca y a las energéticas, no van a encontrar nuestro apoyo y debemos volver a negociar hasta que encontremos un punto de equilibrio.
El metro i els autobusos de transports metropolitans de Barcelona registren la xifra més alta de passatgers de la seva història. En un comunicat, aquest organisme ha informat que a l'octubre van viatjar en autobús 20 milions i mig de persones, un 3% més que l'anterior rècord, que va ser el mes de maig del 2019. I pel que fa al metro, el van fer servir gairebé 44 milions i mig de viatgers, un 2,7% més que l'anterior millor registre, que va ser el maig d'aquest mateix any. Coincidint amb aquestes dades, el Departament de Territori ha anunciat que destinarà 4,4 milions d'euros a millorar la xarxa d'autobusos interurbans a Catalunya. L'objectiu és actualitzar els serveis i millorar-ne la qualitat amb més vehicles que tindran més capacitat i augmentar-ne la freqüència a les hores punta.
Toca el cel amb la mà i toca el cel amb la mà amb qui.
El grup Strombers torna als escenaris un any després de la mort de Ferran Gallar, l'anterior cantant. El cofundador de la banda, Toni Company, encapçalarà la nova formació que s'estrenarà amb un concert el dia 25 de gener a la Sala Estroica de la ciutat de Manresa. El grup ha anunciat amb un comunicat a les xarxes socials que l'any que ve començaran una gira que portarà per títol Tocant el cel amb la mà. D'aquesta manera volen perpetuar el llegat de Gallar i retre-li homenatge a través de la música. Esport, Sonia Olear.
El jugador del Barça, Lamine Yamal, estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa per una lesió de graú al turmell dret, mentre que Robert Lewandowski estarà uns 10 dies de baixa per una lesió a l'esquena. El substitut de Lamine Yamal a la selecció espanyola és el jugador del Girona, Brian Hill. Marxen amb la selecció espanyola Marc Casado, Pedri i Dani Olmo del Barça, Condé se'n va amb la de França i Frenkie de Jong amb la dels Països Baixos. El Girona marxen a banda de Brian Hill, Miopski i Ángel Herrera, i l'espanyol només es queda sense el txec Àlex Kral. El Barça farà una consulta al comitè d'àrbitres per saber què va passar en el gol anul·lat ahir a Robert Lewandowski a Noeta pel VAR, però sense demanar cap revisió de la jugada. Ja hi ha els horaris per a la 16a jornada de Lliga. El Girona-Madrid serà el dissabte 7 de desembre a les 9 del vespre. El mateix dia, però un 4:45, Betis-Barça. El Getafe espanyol jugarà dilluns 9 de desembre a les 9. El Barça femení rep el Sant Polten demà a la 3a jornada de la Champions. S'enfronten al cue del grup i el més probable és que demà hi hagi rotacions pensant també en el partit del cap de setmana a Madrid. En tennis, a l'ATP Finals, que es disputen a Turí, derrota de Carlos Alcaraz en el primer partit del grup B davant Casper Ruud per 2-0.
Fins aquí les notícies.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, ja, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Passen 7 minuts de les 6 de la tarda.
Ounat, l'alimentació natural de veritat per a gats i gossos, us ofereix aquest espai.
Maribel Vila, bona tarda.
Molt bona tarda.
Estimada, benvinguda a la tarda de Catalunya Ràdio. Ja sabeu que ara és el moment de les consultes. Teniu consultes sobre el vostre gat i gos en especial? Doncs ja podeu començar a enviar-les al 607-070901. Al final, entre tots els que ens feu arribar a consultes, sortejarem un regalàs d'Ounat. Ja ho sabeu, eh? Si no ho sabeu, us ho recordo. Un mes d'alimentació Ounat pel vostre gat o pel vostre gos. Consultes per escrit o amb nota de veu, si és possible, nota de veu, al 607-070901. Abans, però, Maribel, abans d'entrar en les consultes, deixem que obri un subtema. No parlo ni de gossos ni de gats, parlo de formigues. Si sou usuaris de la xarxa social X, allò que abans en dèiem Twitter, potser us vau trobar amb un tuit de l'usuari Pep1, que és en Josep Maria de Lucas, que deia el següent, deia: un indicatiu que vindrà molta aigua són les formigues, que han aixecat el niu més de 5 centímetres. Això passava al Cuber, al Camp de Tarragona. Has vist aquest tuit?
Sí, i de fet, on t'ha vist jo, els nius són molt... Bueno, els caus són molt alts ara.
Mira, nosaltres ens hem preguntat, ostres, això vols dir que és veritat? Li hem preguntat a l'entomòleg i mirmecòleg José Manuel Vidal Cordero, que a banda de ser especialista en formigues, és l'autor del llibre Què sabemos de las hormigas, i això és el que ens ha dit.
Este no es un indicativo de que se viene lluvia, sino todo lo contrario, es un indicativo de que ha habido lluvias recientes que lo que han hecho es de alguna manera deteriorar el hormiguero. Por tanto, las hormigas lo que hacen es extraer material del interior del hormiguero para poder organizarse de nuevo y poder reestructurarlo. Cuando hay tiempo, es verdad que las hormigas pueden llevar a cabo comportamientos un tanto más particulares, pero este tipo de comportamientos predicen una lluvia o un mal tiempo a muy corto plazo. No podemos, a partir de comportamientos de hormigas, predecir un mal tiempo que puede llegar a medio o largo plazo en absoluto.
És a dir, que no són en Francesc Mauri o la Gemma Puig, vull dir que no ho poden predir, sinó que actuen en conseqüència. En aquest cas, com que ha plogut molt, eleven aquesta xemeneia perquè no s'inundi el seu cau. Mira, nosaltres...
Ara ho entenc, eh? Perquè, no, és cert.
Clar, ho eleven, però a toro passat, diguem-ne, eh? No és que siguin allò que tinc una bola de vidre, eh? Ara nosaltres ens plantegem una segona pregunta. Hi ha altres animals que detecten els canvis en la pressió i en la temperatura i que, per tant, modifiquen la seva manera de fer quan ha de canviar el temps o quan ha canviat el temps? Li preguntem tot seguit a en Cito Alarcón. Ell és biòleg i director del Zoo de Barcelona. Cito Alarcón, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com esteu?
Doncs mira, sorpresos pel comportament d'aquestes formigues.
No, això és normal. Quan elles el que estan defensant és el seu niu i, per tant, quan s'inunda, doncs necessiten treure la terra per poder secar i arejar on estan elles vivint.
Preparant l'entrevista hem trobat articles segons els quals animals com els grills, les abelles, les vaques, els peixos, també fan alguns comportaments adaptats al temps, oi?
Sí, jo el que voldria deixar clar és que els animals no poden preveure el temps a llarg termini, diguéssim, com si fossin previsions meteorològiques fetes amb satèl·lit o radar. El que sí que és veritat és que hi ha moltes espècies animals que són sensibles a canvis o de temperatura o de pressió atmosfèrica o d'altres característiques de l'entorn meteorològic. I això n'hi ha moltíssims casos, no? Hi ha ocells que quan s'avança una tormenta hi ha una baixada de pressió atmosfèrica, hi ha una entrada de fred, això sí que ho noten, i aleshores prenen la decisió de baixar en vol molt més a baix o fins i tot d'aterrar, no? O els insectes igualment, perquè a més són éssers ectoterms, és a dir, que no poden regular la temperatura, i davant d'aquestes baixades de temperatura o aquesta entrada d'una baixa pressió, prenen aquesta decisió, al igual que nosaltres també davant d'una tormenta prendríem decisions, no?
Clar, és que ara estava mirant la dita en castellà, n'hi ha una que és quan el garajo vuela abajo hace un frío del carajo, però és que en català tenim quan vegis baixar el rupit posa una flaçada al llit, que indica també l'arribada del fred, no? Estaríem allà.
Clar.
Altres comportaments...
Els ocells els hi costa... O sigui, quan hi ha una depressió atmosfèrica, fins i tot la densitat de l'aire, això... La Gemma o el francès ho explicaré millor que jo. Hi ha un canvi de la densitat d'aire, els costa més volar i, per tant, ells és una decisió sàvia, el que és anar cap a baix o volar molt baix o aterrar, diguéssim.
Alguns insectes, ara em deies, alguns insectes refugien sota terra o s'amaguen buscant terra seca, oi? Això et consta?
Sí, n'hi ha moltíssims, moltíssims. Hi ha des de paneroles fins a... les formigues que dius, fan formiguers, termites, etc. Hi ha moltes espècies cucs que la seva casa és al subterra, no? És la part subterrània del sòl. I clar, allà han de mantenir les condicions no només favorables per viure, o sigui, sense paràsits, sense problemes, sinó, a més, en condicions de sequedat i en condicions, moltes elles, de confort, d'humitat i de temperatura, no? És una feina, una tasca molt... Vaja, és bricomania el que fan aquests invertebrats.
A les vaques també diuen a pagès que s'agrupen si poden indicar l'arribada de pluges. Què noten? Una baixada de temperatures, baixada de pressió...
Sí, però això també ho notaries tu, si anessis per la muntanya. Sí, si anessis tu per la... No notem, no direm, oi, està baixant la pressió atmosfèrica. Però sí que quan s'atansa una tormenta que de tot comença a posar-se més fosc, que a vegades comença a incrementar-se el vent, que comença a baixar una mica la temperatura, nosaltres notem aquesta mala sensació en el cos i ho tenim dintre el nostre DNA i correm, diguéssim, cap avall o intentem, d'alguna manera, anar a bon recaude, no?
Ah, mira, el que fa el bestiar, les vaques, les ovelles, les cabres, oi? Amic.
Bueno, nosaltres els que tenim, bueno, una mica de seny. Hi ha gent que a vegades no té seny i es posa a primera línia de marra.
Clar que sí. Les abelles diuen que tenen un sentit molt desenvolupat per estar atentes a aquests canvis meteorològics.
Sí, les abelles, si tu les veus que ràpidament van al seu rusc, vol dir que les condicions, doncs, és el mateix. No som capaços dels animals de preveure. O sigui, el de la marmota aquella americana, això no és cert.
Millor la candelera.
Sí que és, exacte, però sí que és cert que els animals i nosaltres mateixos som capaços de notar a curt termini que la temperatura baixarà, que les condicions baixaran, o fins i tot en el mar hi ha animals que són capaços de notar un canvi de la pressió hidrostàtica, per exemple, amb les marees, no? Perquè els hi va la vida, no volen quedar, diguéssim, fora de l'aigua.
És fort, això,
Sí, Tom, acompanyant la Maribel Vila, experta en teràpies assistides amb animals i modificació de la conducta del racó de Milú, gats i gossos també deuen notar?
Bueno, una mica...
Sí, molt,
sí,
molt.
El mateix, i moltes vegades, inclús el soroll de la tormenta, que nosaltres no escoltem, però ells sí...
Ja ho senten, no?, de lluny.
Ja ho senten de lluny, el canvi, l'olor, o sigui, com diu el Situ, no?, que tu vas per la muntanya o vas per al carrer i hi ha un canvi quan va ploure, una olor diferent. Molts animals busquen cau. Això és el que acostumen a fer els gossos i gats, no? Quan s'apropa una tormenta o quan creuen que pot haver una tormenta, molts d'ells doncs busquen un refugi, que a casa doncs pot ser sota una taula o al lavabo moltes vegades, a la dutxa hi ha gossos que es posen, no? Doncs busquen aquest refugi.
Si tu, al zoo, on ets tu, els animals segueixen tenint aquest tipus de comportaments o diguéssim que el perden quan ells ja saben que tenen
no.
un refugi segur?
Nosaltres seguim intentant mantenir al màxim el seu esperit cognitiu, i per això les instal·lacions tenen aixoplucs, dormitoris, i tenen espais oberts. Nosaltres, al Zoo de Barcelona, moltes espècies decideixen en cada moment on volen estar, si volen estar aixoplugades o volen estar fora. I això és molt important, perquè això és exactament el mateix que passa a la natura, no? L'animal, segons les condicions meteorològiques, pues decideix, no? I això varia molt depenent quines espècies. Heu dit una cosa molt, molt important, i que ara al Zoo de Barcelona volem remarcar-ho, i és que tots els animals, i nosaltres inclosos, perquè som animals, tenim sentits molt diferents. No és el mateix el que sent un gos o el que percep un gos o les olors que percep un gos o el soroll que percep un gos que el nostre olfacte o la nostra sensació auditiva. I això moltes vegades no en som conscients perquè ens pensem que totes basen les nostres regles humanes, perquè pensem que estem a dalt de tot. Però és veritat que hi ha animals, per exemple, que són capaços de... Per exemple, els taurons són capaços de poder determinar, detectar descàrregues... O sigui, per descàrregues elèctriques saben on estan, o les serps, per un tema dels infrarrojos, no? I el tema aquest dels sentits, que són diferents en tots els animals, i en els gossos i els gats, per suposat, doncs fa que tinguin una capacitat diferent a vegades de poder preveure a curt termini pues, molt més fàcilment un canvi de temperatura o un canvi de pressió atmosfèric.
Em sembla apassionant, eh?
Sí,
diu que guai la Maribel.
Estava escoltant-lo, no? Perquè això, acabem pensant que l'humà, no? Tot el que fem nosaltres és l'únic, no? I bueno, els animals moltes vegades tenen aquesta sensibilitat extra, no? Pues perquè tenen uns sentits més desenvolupats que nosaltres, i la quantitat de coses que moltes vegades, si ens fixem sense bé, ens estan dient, no?
L'antropocentrisme, el que ens ha matat,
sí,
tu.
Sí, sí.
Cito Alarcón, biòleg i director del Zoo de Barcelona. De veritat, moltes gràcies per la claredat explicant els conceptes. Una abraçada, Cito.
Un plaer estar amb vosaltres.
Fins ara. Vinga, va, anem a les consultes. Ens les podeu fer arribar al 607-070901, 607-070901. Estan arribant ja consultes. A veure, la primera consulta és aquesta.
Hola, bona tarda. Mira, sóc la Imma Doliana. Us envio aquesta consulta en relació a un esnau cérmini que doncs ara té uns 4 anys i és un problema de conducta, val? És dir, no sé com podríem... readreçar la seva conducta, perquè ens trobem que amb nosaltres a nivell de família doncs no hi ha cap problema. Som a casa, som jo, el meu marit i dos fills, un de més gran i un de més petit, i en principi cap problema. Inclús amb una persona que ve habitualment a casa doncs tampoc no hi ha cap problema, superbé, però tret de les persones més familiars que té conegudes, doncs no podem rebre visites sense que es fiqui molt, molt l'esverada cridant, intenti fins i tot pessigar la cama de la persona que ve a casa, amb la qual cosa hem d'acabar tancant-la sempre, deixant-la tancada, perquè si no és impossible. I també quan la traiem a passejar ha d'anar lligada sempre, i quan es troba altres persones o animals doncs hem d'anar amb compte, perquè si no té tendència sempre a l'agressivitat. Llavors, no sé, com si nosaltres a nivell, sense un educador, podem readreçar, com ho podríem fer, o si hem d'anar doncs amb alguna persona que ens ajudi, i si encara hi som a temps als 4-5 anys del gos. Vale, Vinga, gràcies, una abraçada.
Gràcies, Imma. Procureu fer-les una miqueta més curtes, perquè així, si són una miqueta més curtes, podran entrar més consultes. Al 607-07-09-01. Què li diem a la Imma?
Bueno, està clar que la Imma té... Bueno, la família tenen un gos reactiu, el que es diu reactiu. Vol dir que reacciona desproporcionadament doncs, a algun estímul, en aquest cas a les persones i gossos. També dic que és algú relativament comú en les persones que tenen gossos petits que deixen durant molt temps que un comportament derivi en un problema. Vol dir, aquest gos té 4 anys, segurament aquest comportament el té fa temps. Llavors, algo que inicialment hagués pogut tractar d'una manera relativament senzilla o amb una miqueta d'ajuda, però en poc temps...
Es cronifica.
Ella pregunta, es pot fer alguna cosa? I tant. Es pot millorar totalment? Doncs pues no sabem, però que es té que treballar si volem que això millori. Per exemple, tenim que començar a associar que quan venen persones a casa és algo positiu. Jo, la primera recomanació seria acostumar aquesta gosseta amb un transportín. El transportín, convertir-lo en un cau, en un lloc segur.
Però no, jo t'anava a dir, Maribel, potser ho hem de fer amb un professional, no?, aquesta primera adaptació.
Sí, sí, anava a donar res, dos píldores i el següent dir és que necessita ajuda perquè la reactivitat, repeteixo, és un comportament que si no es fa res no millora i treballant-ho, doncs segurament doncs, podran tenir una qualitat de vida. També és molt incòmode per la gent que ve a casa doncs, que et puguin pinçar, tot i ser un gos petit, al final segurament marca i fa mal. El primer, això, potser acostumar-lo a una gàbia, un transportín, un cop més repetir que la gàbia no és un càstig, és un cau, donar-li a aquest gos la seguretat que pot anar a aquest lloc i que, per tant, no té que defensar ni es té que defensar de ningú, i a continuació, i de manera molt tranquil·la, que vagin associant la gent que ve amb recompenses molt bones. Dit això són dos passets molt petits que, per iniciar, jo diria que vagi amb un professional que treballi la reactivitat de manera positiva, sense càstig, perquè al final, moltes vegades, aquests gossos el que fan és respondre a por. No? Segurament quan arriba a casa i ve algú estrany o algú que no és de la família, de la tribu, doncs aquest gos té por i la por, una de les coses que dona és la reactivitat.
La por dona com a resultat la reactivitat. Imma, ja tens la resposta, però el que t'ha dit la Maribel, transportir, si ho pots fer amb l'ajuda d'un professional, millor que millor. El 607-07-09-01. La Isabel.
Hola, jo tinc dos gatets germans, un gatet i una gateta. La gateta ve, però el gatet de tant en tant es posa a respirar raro, es baixa al terra, es posa tot pla i sembla com si, no sé, fa un soroll raro, com si tingués... com si expulsés aire o alguna cosa així. S'hagi una estona i després ja torna a estar normal. Llavors no sé si és qüestió de que tingui pèls a dintre o què pot ser.
Que tingui pèls a dintre o no ho sé. A veure, què
sí,
li podem dir a la Isabel?
Ho explicarem una miqueta per la gent que no sàpiga això que vol dir que té pèls a dintre, no? Doncs, bueno, els gats són molt nets. Tothom que té un gat sap que constantment ells tenen cura de la seva pròpia neteja, es llepen constantment i, de fet, clar, aquest pèl normalment va a dintre, no? Llavors, el que fan és moltes vegades doncs, estosseguen, inclús vomiten i treuen aquestes boles de pèl. Dit això, bueno, igualment es recomana que els raspallem de manera sovint perquè no traguin, que no en passin tant de cabell, no? El que passa, doncs, que això és relativament normal, però si veiem que aquesta tos, doncs, és més intensa, bueno, es pot ajudar inclús amb una dieta més alta en fibra, però també podria ser un problema d'asma, vale? Llavors, clar, aquí per mi ja són paraules major. Jo sempre, davant la dubte, sempre ho dic, no? Jo vaig al veterinari, doncs perquè imagina't que tingui asma, vol dir que segurament necessitarà medicació, i també dic que, tot i que la major part dels veterinaris tracten gossos i gats, hi ha veterinaris especialitzats en gats. Aquí, per exemple, a Barcelona hi ha una clínica que es diu Tot Cat, no?
Tot Cat.
Sí, que està... Bueno, que jo no tinc res a veure amb aquesta clínica, però...
estem fent públic, estem recomanant un lloc.
Però bàsicament que són especialistes en felins i per tant doncs, us poden ajudar. Dit això, quan tenim un problema, doncs això, un gat que estossega i que comencem a veure que això no és del tot lo normal, portem-lo al veterinari. Al final una visita ens pot estalviar bastants diners si agafem a temps el que sigui. Però podria ser asma, també.
Podria ser asma, Isabel. Per tant, veterinari, si pot ser especialitzat en gats, millor que millor. La Mari Carmen.
Bona tarda. El problema el tenim amb el gos de la meva filla, que ara fa uns mesets ha adoptat un gos, ¿vale?, que deu tindre ara uns 9 mesos. És un cruce, no sé com es diuen en català, de pastor alemà i un setter irlandès, d'acord? L'han adoptat. I, bueno, i el problema que han tingut aquestes vacances, que s'han mogut una mica amb el cotxe, és que aquest gos es ficarà al cotxe i al cap d'un minut començava a babejar. A babejar, molt nerviós, no borde ni res, però babeja molt i pobret, pues, claro, penses, ho està passant malament. I jo dic, no sé quina solució pot haver-hi, donar una pastilla per atontar-lo o què se li pot donar amb aquest gos perquè no estigui tan nerviós. Li han dit els veterinaris que ja s'anirà acostumant, però, claro, a veure si teniu alguna solució. Gràcies.
Ai, 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 ai. A veure, pastilles per tranquil·litzar. Crec que no va per aquí, eh?
Clar, no va per aquí. Bueno, quan un gos va vejar el cotxe, bàsicament és per ansietat o per mareig, com nosaltres, o sigui, persones que es maregen al cotxe, no? Ansietat pot ser, doncs, que sigui un gos que surti poc, que l'estímul de, doncs, el que veu també, doncs, l'estimula i el posa nerviós i podria donar aquest baveig. Jo intueixo que deu de ser per el que explica mareig. Clar, no ens interessa atontar un gos perquè al final, bueno, si és un viatge molt llarg, potser funcionaria, però si vas a fer un passeig i surts i el gos està, doncs, que mig escau, no és plan. Uh-huh. Ja, bueno, la recomanació ideal seria fer una habituació progressiva, o sigui, no agafar un cotxe, si no hem agafat mai un cotxe, no fem unes vacances, perquè segurament, com ha passat en aquest cas, el gos és al final ho ressentés. Llavors, acostumar-lo progressivament, començar per passejos molt curtets i anar allargant. També, algo que funciona molt bé és moltes vegades el transportin un cop més. Si tenim aquest cau que fa que els gossos no es puguin moure gaire i s'acaben enroscant i estan tranquil·lets. I moltes vegades, gossos que es maregen, tu poses una gàbia, repeteixo, el cau, ben desensibilitzada, no com a càstig, sinó com a refugi, i molts gossos baixen aquesta ansietat perquè, bueno, troben un lloc recollit, no? Evidentment, hi ha medicació. Un altre cop, veterinari. Hi ha medicacions que no atonten, vale? Però que sí que calmen una mica. També hi ha les feromones sintètiques, que es donen moltes vegades per quan hi ha canvis o quan tenim trajectes molt llargs, podríem provar-ho, no? També hi ha nutracèptics, que són medicaments o medicines naturals, i que, bueno, jo provaria, doncs, dintre de tot, què li pot funcionar més. Però una bona sensibilització, bueno, millor dit,
acostumar-lo, no?
Progressivament, no? Possiblement serà el que els hi funciona. I pensar també algo molt important. No només agafar el cotxe per anar al veterinari, que això passa moltes vegades, o tampoc només agafar el cotxe quan ens anem de vacances, perquè llavors, pobre gos, al final pateix.
Si els acostumes, mira, l'altre dia vaig anar al cotxe amb el gos a buscar el paraigua per començar el passeig, perquè no tenia paraigua a dalt a casa, i va pujar el cotxe ja, sí. Perquè sap que normalment quan agafem el cotxe hi ha una cosa divertida.
Sí, passa algo molt bo. Hi ha moltes persones que només agafen el cotxe, o perquè, bueno, això per anar al veterinari, l'associació és pèssima. En aquest cas, ella diu, no, és que el van agafar per anar-se de vacances. Bueno, doncs si era un gos que no estava acostumat, és normal que es maregés. Repeteixo, hi ha nutracèptics, hi ha medicacions per al mareig que les té que donar sempre al veterinari. No comenceu a fer invents de buscar per internet, millor un veterinari. La desensibilització progressiva i també la gàbia, el transportin, doncs, perquè li crearà aquesta sensació de cau, i el no moure's, perquè el transportin acaben estant en un lloc recollit, fa moltes vegades que no es mereixin tant.
Doncs aquests són els consells de la Maribel Vila, nostra especialista en modificació de conducta i teràpies assistides amb animals de companyia. La podeu seguir al Racó de Milú. Avui el regal gentilesa Donut se l'emporta precisament la Mari Carmen, aquesta última nota que hem pogut sentir. No desespereu, perquè he vist moltes notes, el 607-070901. No patiu, perquè la setmana que ve no l'altra. Tornarem a repassar, a fer consultes amb la Maribel Vila i regalarem de nou un lot gentilesa de Donut, menjar pel vostre animal de companyia, sigui gat o gos, durant un mes. I aquest picarol que sentiu és la Pipa, eh?
Sí, és que avui hem portat a la Pipa, a la Pipotilla.
Una gossa de teràpia, també.
És una gossa de teràpia i està aquí amb nosaltres a la taula i també vol la seva quota de protagonisme.
Maribel Vila, moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Va, fem una pausa i a la tornada l'Home Zenit, l'Eix Manzano, regalarem lot de xocolates, de fet, de galetes virgínies banyades en un xocolata, que són delicioses, per no dir una droga, i farem l'última i marxem amb la Laura Grau.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Les nostres receptes a una tu s'encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que a Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per gossos i gats.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Mama, què hi ha per sopar? Carinyo, avui tenim un plat boníssim de jo ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo ja ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Si jo pogués complir un desig Ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Es tanca el cercle de l'univers Reina Roja, tot mort, de Juan Gómez Jurado. Torna l'autor més llegit. Ha acabat l'espera. Arriba l'última entrega de la trama del thriller més gran de la història. Tot mort, de Juan Gómez Jurado, publicat per Rosa dels Vents. Ja a la venda.
Embolica't.
Implica't.
Simplifica't.
Identifica. ICAT, la ràdio inquieta.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
De tant gratar-lo, el seny cou. De Des d'un got d'aigua fins al petroli, de Joan Brossa.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No. Una oienta més del tot i la tota. Molt.
Tot costa.
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 2 minutets de 6:45 de la tarda. Aleix Manzano, bona tarda.
Zenit!
Escolta, bona tarda. Estrenes ulleres.
Sí, estava mirant, dic, se n'adonarà, no?
Home,
els ullets,
per favor.
O no? Són maques, és una precioses. Mica estil Òscar Dalmau.
Una mica sí. Mira, avui que ha vingut l'Òscar Dalmau...
Exacte, li he dit, i ha dit, ostres, sóc l'Òscar Dalmau. I dic, no, sóc l'Aleix. Hem estat allà.
Separats del néixer,
una mica. T'agraden o no?
Molt.
Mones, no?
A tu et queda bé. Totes les ulleres et queden bé, eh? Això s'ha de...
Sóc una mica el Elton John. Sé que m'agrada molt jugar amb les ulleres.
Doncs
és un complement amb el qual s'ha de jugar sempre, com les corbates.
Elton John, eh? Un referent de la teva edat. Escolta'm, Aleix Manzano, a veure...
Zenit, carinyo,
he de dir que avui he vist l'audiència.
És que això és molt fort, comentem aquest tema.
16,6, oi?
Un 16,6 en aquesta sisena gala. Això què vol dir? Doncs que són xifres boníssimes, perquè tenim en compte que l'estrena va ser amb un 16% de share, és a dir, ha fet millor audiència un sisè programa que el propi, la pròpia estrena del
fortíssim.
Format. Això està molt bé. I a més recordem que la cinquena gala, és a dir, la gala anterior, va fer un 13,3, és a dir, 3
però
punts
era
més.
El dia del pont.
Però nena, 3 punts més, això
que
és
està molt
fort.
Bé, és un èxit, és un èxit. Però el que sostinc és que totes han sigut un èxit. S'ha mantingut.
Totalment. Exacte, s'han anat mantenint. Mira que també han anat canviant el mecanisme del format, que dius, ostres, potser també això fa que vingui més gent a mirar el format, no? El programa en si, però crec que també hi ha un factor que són els concursants. Teníem a Blanca Paloma, a Mercè Martínez, Scorpio. Al final tot això agrada, i Eufòria també arrossega gran audiència en el seu moment, que en aquest cas s'ha vist reflectit en aquest cas.
A veure, la gala de divendres passat aquest 16,6, uns 268.000 espectadors.
Totalment.
Com va començar? La primera
doncs,
parella
mireu,
qui era?
La primera parella va estar la parella formada per la Mone Teruel i en Kelly Xai amb la cançó Compte amb mi,
oh,
del grup Charango. Mireu que bé. Yeah, yeah.
És que en Kelly Isaia pot fer el que vulgui, que home, serà sempre el meu favorit.
Amb la Mone Teruel, que ens flipa, que ja la trobava a faltar, perquè no la veiem des de la primera gala.
És veritat.
Hi ha molt de temps que no la veiem.
Hi ha 5 gales que no sortia.
I crec que en aquest cas van fer un molt bon duet, 93 punts en total, i mireu que totes les generacions van donar 23 punts. Que estrany, sisplau, ja era hora de pujar una mica i canviar una mica les puntuacions, però gràcies al Carol, que van augmentar un punt més, i això va aconseguir que tinguessin un 93 punts en total. Una gran actuació, que des d'aquí felicitem, i si et sembla, anem amb les grans divas de la nit.
Ai, ai, qui són?
Que van ser unes cracs, Mercè Martínez i Scorpio. Que de primeres dius, encaixaran aquestes
dues? Oi tant,
dues?
Perquè la Mercè encaixa amb tothom.
Totalment, això és veritat. I a més, si agafa una cançó d'Aretha Franklin del 1967, que quina creus que pot ser, home, un gran temacle de
jo
la seva
jo t'anava a dir Respect, però deu ser, no ho sé.
A Natural,
Natural Woman.
Woman, home.
Ostres, de la Mercè Moscarava, però l'Escorpio està espectacular.
L'Escorpio, hi ha un moment en la cançó que no sembla ella. Sembla un altre format d'imitacions que dius, però qui està volent imitar? Perquè no semblava el seu to de veu.
Mare meva.
Hi ha hagut aquí una feina entre elles perquè, pel que sé, han quedat i han assajat moltíssim per fer aquest magnífic duet.
Es nota, eh?
Les favorites de la nit, pel públic a casa també, i 101 punts en total. Sorprenentment, la generació X i la Boomer van ser els que menys van votar aquesta actuació. Que dius, home, per favor,
però si s'acosta més a la vostra
carinyos,
època, clar.
Doncs sorprenent, però tot i així van ser les favorites de la nit. Si et sembla, anem amb la Misty, que va cantar una cançó, home, aquesta cançó que va cantar de forma individual en un cara a cara amb l'Escorpio, que és Roses, del grup
L'Oreja
de Van Gogh. Va fer això, mireu.
La Misty trobo que està lluint encara més en aquest format que no pas en Eufòria.
Sí, i l'estan deixant jugar més, jo crec, també.
Molt
bé. Se veu molt més còmode damunt de l'escenari, va aconseguir 99 punts en total, amb aquesta cançó que no és gens fàcil, i va superar en aquest cas amb el cara a cara amb l'Escorpio, que va fer una altra versió potser més convencional.
Uh-huh.
En aquest cas veiem una Misty diferent, no?, i donant-li un top.
No, molt bé.
Així que ens encanta. I si et sembla, anem amb l'una gran, que m'encanta, que és Blanca Paloma.
Blanca Paloma.
Que tu dius, què pot cantar Blanca Paloma? Doncs ella decidirà fer una cançó. Sí, però va decidir agafar una cançó que ha estat la més escoltada d'aquest estiu, que és La Marina està morena.
No m'ho crec, la Blanca Paloma fent La Marina
Blanca
està morena.
Paloma, sí, és que li agraden els reptes, aquesta gran dona. I va fer això. Si matinen fent la peli, si tu o la crema, cosem en aflicció. Com? Cruzureta, si l'esquema, somrina de com estic enamorant. I l'haurà confessat. No, els té quadrats, eh? Això és la tornada? Sí.
A veure, dic una cosa. És l'adaptació més innovadora i
sí,
més
totalment.
Original que hem sentit,
eh? A mi em passa, clar, aquest moment que fa així Mònica Naranjo, no? De, li queda bé la sala al banyador. Home, això s'ha de dir amb actitud. Li queda bé la sala al banyador. Això s'ha de dir amb actitud, amb força, amb potència. Ai. Però tot i així, sent un punts, eh?
Però caro. Valorem el risc.
Totalment. I sent
valorem
un punts que és el mateix, la mateixa puntuació que la nostra estimada Scorpio i Mercè Martínez, eh? Així que no.
Mira,
no anava gens mal encaminada. I va ser el primer cop que cantava en català damunt d'un escenari.
D'acord, aleshores li perdono tot.
Li perdonem tot.
Tot.
Però, Elisenda, el que no em perdonaràs va ser la meva tasca d'investigació.
Ai, pompes, et vaig fer un encàrrec i ara no el recordo, oi?
No recordes quin encàrrec? No. Era aquest, mira. Què vols que pregunti?
Vull preguntar quantes vegades assagen al plató.
Ah, és bona. Els assajos.
Perquè hi ha alguns que sembla que no passen tant per plató com altres.
Assajos? I tema son et preocupa, ja que ho hem parlat bastant aquests dies?
Però això ho preguntes tu.
Molt bé, perfecte. Molt bé, Elisenda.
Una bona pregunta, eh?
Doncs aquesta gran pregunta que em vas fer de periodisme, de periodista, d'una gran...
Raça.
D'una Elisenda Carot de la tarda de Catalunya Ràdio. Doncs que sàpigues que els teus desitjos són ordres per mi. Vaig anar fins al plató de Terrassa a preguntar això, anar al plató d'Eufòria, que dic, de Zenit, per poder veure en directe aquesta magnífica gala. I vaig parlar amb la Fiona Margós,
sí,
que forma part de la banda, cantant de la banda, i em va dir això de forma clara i contundent.
Elisenda Carot.
Ui.
Ui. Assagem com uns cabrons. Ui. Molt.
I com és un assaig? Per què assageu el dia abans o com va la tema?
No, ens passem molts dies aquí, realment. Venim el dimarts, fem un assaig als músics, perquè assagem per la nostra banda, doncs després fem un assaig amb els artistes, el dijous fem tot el dia una jornada intensa, i llavors el divendres ja fem un passe molt ràpid amb els artistes per dir, mira, això serà així. Però realment assagem molt. Us escolto cada dimarts, dilluns, quan puc, us
Home.
Escolto la review.
Home,
dimarts, dilluns,
seguidora.
Corregit, ha dit dimarts, ai, no, que això ho fan dilluns.
Exacte, no ho mira en directe, això seguríssim.
Però està bé,
però
està bé que ens escolti, escolta.
Ja ens ha dit que assagen, així que podem estar tranquils de que tots els concursants passen per l'escenari prèviament.
Bé, com uns cabrons, ha dit, eh?
Com uns cabrons,
literalment.
Sí. I jo vaig voler parlar amb el Jordi Covino d'aquests problemes tècnics que hi ha, ai, normalment. Què passa?
La teva pregunta, que et porta de cap.
Aquesta pregunta que tota Catalunya està inquietant amb aquest tema, i m'agradaria parlar amb ell, doncs, sobre això, de com aniria en les pròximes gales el tema del so, perquè això no pot ser.
Els primers dies van tenir una sèrie de problemes tècnics, així que ho haig de dir. Realment va començar a sonar bé a la darrera gala, la número 3, i la 4 jo crec que ja és un pas endavant. Jo ho vaig dir, relaxeu-vos, és un programa nou, estem rodant-nos, i ara mateix necessitem moltes coses, i a més, música en directe. Per exemple, quan fèiem Eufòria era més senzill, perquè la música la gravàvem a l'estudi, al nostre estudi primer, i després eren les veus en directe, perquè és tot...
Home, no relaxeu massa perquè són nou gales.
Exacte, tampoc.
Si a la quarta no portes...
Exacte, no poden trigar molt, tampoc. Per cert, jo també crec que hi ha problemes de so pel tema de fantasmes, perquè m'han dit que en aquell plató hi ha fantasmes.
Bueno, clar, perquè allò està al costat de l'Hospital del Tòrax.
Exacte, posem-nos aquí una mica tensos ara. I...
Tòrax.
Exacte, tòrax. I que hi ha esperits, a mi m'han dit, en aquell plató. Per això que potser hi ha problemes de so...
Vaig a gravar un videoclip allà. Se'n va fer de nit...
Sí, és que és un perill.
Per potes, vaig dir allà, fa una por.
A més, és que jo em vaig colar sense voler a l'Hospital del Tòrax, perquè en el plató hi ha un passadís, ja saps que m'agrada.
Vols que t'enviem un dia de nit?
No, això sí que no. I vaig entrar per un passadís i dic, ostres, però això no és un plató, és l'Hospital del Tòrax.
És molt fort, l'Hospital del Tòrax.
I vaig haver d'escapar per un altre cantó. Per cert, em vaig parlar amb el Miqui Núñez sobre el tema de les puntuacions. Què està passant? Perquè sempre hi ha 21, 22 i 23 punts i no ens
movem. Ja,
però
ha debutat tant amb un home.
I vaig parlar amb ell de si això estava manipulat.
Perquè són entre 0 i 25 i la gent que ve a plató ve a passar-s'ho bé. No crec que sigui tan dolenta. Potser hi ha gent que vota un 10, però com hi ha hagut molts d'altres que han votat un 25...
Està manipulat el pulsòmetre aquest.
No faria el programa si hi hagués algun tipus de manipulació. T'ho dic en sèrio.
El Miqui clar i contundent, eh?
Però no pot ser, eh? És a dir, hauríem de votar tots 25 i un 10 perquè s'equilibrés.
Exacte, jo el que no entenc és perquè sempre tenim 21, 22, 23. Però bueno, em va vendre una mica la moto i és el que li toca. Per cert, la mecànica de puntuació d'aquesta setmana torna a canviar.
Un altre cop?
Cal dir una cosa, els marcadors estaran a 0. Tots els punts aconseguits fins ara ja no valen. Què vol dir això? Que espero i desitjo que de cara a la nova gala, és a dir, la de setmana que ve, hi hagi un canvi en el tema de les votacions i les valoracions tan positives per part dels capitans i les capitanes. Sisplau, canviem una mica, ara que tenim l'oportunitat.
Ara.
I que el públic que vagi voti 5, 6, 8...
Aneu una mica a fer concurs.
Anem a ser dolents, clar que sí.
No siguem tan bons, que sempre som una mica amb el lliri a la mà, els catalans, tu.
Per cert, qui és la capitana que més es mulla, de Zenit?
La...
Bueno, i la que no sap el mecanisme del programa?
Ah, no, clar, la... Com es diu? La
Gisela, la nostra estimada Gisela. Doncs vaig parlar amb ella perquè, en declaracions exclusives, a la tarda de Catalunya Ràdio, ens ha dit qui és el seu favorit per guanyar Zenit.
Qui és?
S'ha mullat, mira.
A veure, clar, jo...
Això pots dir la tarda a Catalunya Ràdio, home, per favor, amb el que t'estimem.
Fica amb la meva generació.
Tens algú de la teva generació que diguis.
Salva, jo crec que té molts punts per poder fer una bona puntuació i potser guanyar.
Home, doncs
Salva Racero.
Salva Racero.
Que ens escolta, eh?
Ens escolta.
Li vaig dir que et seguís l'altre dia a Instagram.
Sí, em va seguir a Instagram, vaig pensar que volia algú més que només un follow, però no, crec que és perquè...
No, és perquè ens escolta, sí. Jo li vaig dir, segueix a l'Aleix, que és un bon personatge.
Exacte, 289 punts, eh? El Salva Racero, així que possiblement podria ser el guanyador, el favorit per la Gisela.
No és per menys.
Per cert, vaig parlar amb una gran seguidora, també, l'amiga Maria Mas, Mariona Mas, perdona, i el seu equip de vestuari, per preguntar-li qui dels concursants posa més problemes a l'hora de vestir.
La Brans va dir que no volia entrar al joc, pobret, perquè també em va dir, jo, o sigui, havia d'anar de rosa, va dir, jo de negre. I doncs, ara ja ens hem conegut i a poc a poc anirem treballant una mica més. I després el Quim Mandado va dir, jo vull anar de negre. Llavors va fer l'assaig i quan va acabar l'assaig dic, mira, fem un passe més en blanc. I li hem posat el blanc i li hem dit, escolta, ja ho tenim comprat. I a la següent gala li volem posar Animal Print Serpiente.
Molt bé, l'Animal Print és tendència.
Ho intentarem, ho intentarem.
En Quim Mandado, amb el look que té, es pot posar el que vulgui.
I l'Animal Print, Abres, i
el Miquel Abres sí que el veig més de negre.
Doncs que és... Té més aquestes coses d'estrella, que això a vegades passa, que dius, mira, jo sóc més d'aquest color i no puc sortir d'aquest. Per cert, vaig parlar amb l'animador de públic, que és el Mateo Vergara, que és d'aquestes persones que està darrere de l'equip, que a vegades no surt a pantalla, però també té una feina molt important.
Però ha de deixar la gent ben amunt,
Home, ha de deixar la gent ben amunt i animar-la. I vaig parlar amb ell d'aquestes 5 gales que portem de Zenit, si algú, perquè a mi em preocupa, sobretot la generació boomer, si algú s'ha marejat, perquè estan de peu tota l'estona, i sent algun marejos, algun accident...
Ai... Chico, tú con lo positivo que eres, no se mareó, antes se mareó, mira, el otro se mareó, se indispuso. Una de la generación Z. Tengo un máster en trabajar con mucha gente, entonces los mayores he aprendido que los mayores son Chenoa, cuando tú vas ellos ya han vuelto. Entonces, a nivel actitud no los ganas. Y con todo el respeto a los jóvenes, ahora a muchos hay que agitar a ver si hay vida dentro.
Veus? Home, és clar, el Mateo Vergara, eh?
Hay que agitar si hay vida dentro,
A més que es va marejar algú de la generació dels més joves, així que tampoc podem catalogar la generació boomer com a dèbils. I vinga, per acabar, va passar una cosa inimaginable, Carot. No t'ho podràs imaginar mai. Vaig estar amb en Joan Reig, amic del programa.
Home,
i
Joan
amic
Reig,
personal
bateria...
teu.
Home, t'ho diràs, bateria dels pets.
Sobre quina cançó troba a faltar el karaoke del programa i quina proposaria ell, i va passar una cosa piel de gallina.
Melancolia de Camilo Sesto. Sóc un gran fan de Camilo Sesto. És un alcoià universal. Amor, si tu dolor...
Fuera tuyo
y el mío tuyo, qué bonito sería amor amar.
No sé com no formes part dels artistes que canten a Zenit,
Aleix. Home, jo tampoc ho entenc molt fort i saber que sóc l'única persona a Catalunya que ha pogut cantar amb en Joan Reig. Amor amar, de Camilo Sesto.
És ai,
que sóc de veritat, ai, de gallina.
Dilluns més Home Zenit, més Aleix Manzano. Home, gràcies, Aleix, una abraçada.
Atonets a vosaltres.
Va, de seguida l'última i marxem, però abans fem l'aturada a les dones i els dies.
Prepárate pel hit que viene ya.
Montse Virgili, bona tarda.
Com ho portes, això de menjar donut a mitja tarda?
Mira, no he menjat ni galetes, ara agafaré unes quantes galetes.
Doncs no agafis galetes, espera't aquesta nit, si tens una mica de gana, perquè avui parlarem de... És que ja m'he posat nerviosa.
De com amb el donut?
De sexe oral.
Ah, d'acord.
A les dones.
Ai.
A les dones i als dies.
Ai, a les dones i als dies, sexe oral.
Perquè es veu que hi ha un estudi que diu que les dones encara tenim vergonya,
que ens costa rebre'l.
Que ens costa demanar-ho, que ens costa rebre, que comencem... Oh, el patriarcat ha fet la seva fanyeta.
Home, i tant.
Que si us fa olor, que si neu peludes, que si no sé què, que si no és gaire bonic.
Com
si
perquè ells no.
Com si les tites fossin molt boniques. La cosa és que el tant per cent està desmanegat. I avui parlarem d'això.
Avui, com amb el donut.
De baixar cap a baix.
Exacte.
De menjar donuts, croissants,
baixar la pila.
El que vulgueu.
Clar que sí, menjar donuts, croissants i el que calgui.
Ho trobes bé o no?
I tant, si ho trobo bé.
Sí.
Trobo bé menjar el donut?
Per favor, no? Li
home,
pregunto.
Tu diràs.
Home, és
el
que
donut
vols saber a Catalunya.
De xocolata, banyadeta amb... Com es diu, amb sucre,
amb crema,
tot el que calgui. Avui, a partir de les 9 del vespre, a les dones i els dies, capitanejades per la Montse Virgili com el donut. Gràcies, Montse, fins ara. Ara sí, l'última i marxem, som-hi.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Laura Grau, bona tarda.
Bona tarda, estimats.
Ai, avui a la secció de la Laura Grau, com cada dilluns, gent que no és de fiar, avui aquí analitzem, Laura.
Doncs mira, ara que ve un temps una mica més de fred, de pluja, d'arribar a casa potser mullats, amb els peus congelats...
Això tocarà, a partir de demà.
Sí, i pot ser que agafem constipats, grips, passes diverses, també de la panxa.
Quina
i
mandra.
Últimament que n'hi ha moltes de passes d'aquestes de gastroenteritis que fan molt de pal.
Hi ha molta ara, que diuen que potser és Covid,
Mira, vigileu. Jo passo, sisplau, de tornar al 2020. Doncs també prolifera un tipus de bacteri molt habitual, que és la gent que presumeix de no demanar la baixa. O sigui, de seguir anar treballant malalt i encostipat i amb el moc penjant fins al terra.
Jo últimament envio la gent a casa si està molt fatal, eh?
Home, és
sí,
que...
Per favor, vés a casa, que encara que som tots autònoms nosaltres, a veure si ens ho enganxaràs i no podrem facturar, noi?
És que és això que deies abans del Covid, que semblava que en aquell moment em vam aprendre perquè estava molt mal vist i és que era pràcticament un perill per la salut pública anar-te a treballar si estaves una mica refredat perquè no sabies què podies tenir i anaves allà a contagiar tota l'oficina. Però sembla, doncs, que 3 anys després ja ens n'hem oblidat i ja tornen a ser per aquí. Aquesta gent que els expliques que, doncs, et quedes a casa perquè aquell dia no trobes bé i et diuen això no és res, no. Per 4 dècimes no cal quedar-se a casa, aquí la gent a la mínima deixa de treballar. I així anar fent només per demostrar que ell o ella treballa més que absolutament ningú. Per tota aquesta gent, si m'esteu sentint i aneu d'aquest pal per la vida, escolteu una cosa que us dirà ara mateix en Pau Vallvé.
Oh. No em donaran cap trofeu perquè hagis aguantat tant de temps sense ajuda de ningú.
Però de vegades costa, la culpa, que ens persegueix.
Sí, bueno...
En molts casos és culpa, en d'altres no és culpa.
Sí, jo crec que també hi ha un tipus de gent que no s'agafa la baixa per motius econòmics, que evidentment no és a la que em refereixo. O sigui, si és per diners, que també podria ser, aquest sobreesforç que hem de fer té una altra causa, que és la precarietat laboral, el preu de la vida, que és tan pervers que fa que la gent, doncs molts autònoms, no, per exemple, hagin de seguir treballant mig moribunds perquè
m'has
no...
Què m'has de dir?
Perquè no, si no, no arribem a final de mes, no?
Que no és el cas, que aquí estem ben tractats,
Però clar, és això, jo no em refereixo a aquesta mena de gent, sinó a aquesta gent que sembla que hagi de deretar l'empresa o que li hagin de pujar el sou o l'hagin d'ascendir per simplement no agafar-se la baixa després de passar la nit a 40 de febre. I és això, que entreu en pit, que estan orgullosos, que presumeixen de no haver agafat la baixa en 10 anys. Persones, en aquest cas molts homes, no sé si te'ls vas trobar, Elisenda, que quan es va dir que es podria agafar la baixa per dolor menstrual, no fa gaire, de fet.
Ui, drama.
Es van posar les mans drama. Al cap. No, com pot ser? Ara tindran més excuses per no venir a treballar i com comprovarem si de veritat els hi fa mal o ens estan dient una mentida?
Perquè és molt difícil, és molt més fàcil comprovar si algú està mentint quan diu tenir febre, oi? Clar.
Sí, clar, no. Al final és també misogínia, però, nois, si vosaltres haguéssiu de treballar amb dolor d'endometriosi, perquè és aquest dolor tan habitual de la regla que no és el normal, que no és el que s'ha de tenir, doncs no crec que arribessin ni al portal de casa per anar a treballar cap a la feina, però vaja, tant de bo ho patissin un sol dia per saber què se sent.
Només com a prova.
Com a prova, com un tema d'empatia, sí. És això, i si fossin els propietaris de l'empresa o els típics companys a qui sempre toca pringar que em falta algú, que sempre n'hi ha algun d'aquests, doncs mira, crec que tampoc estaria bé jutjar el dolor de la gent, però encara pots arribar a entendre que doncs, tingui un efecte directe en la seva activitat laboral el fet de que tu et pillis la baixa, però és que d'aquesta manera de gent n'hi ha fins i tot dins el funcionariat públic, que jo això ho flipo, perquè allà quan algú està malalt... criden algú per substituir-lo i allà no ha passat res. O sigui, té zero efecte.
Que tenim els drets, no? Que tenen els drets reconeguts, feu-lo servir.
Clar, tio.
No jo els hi dic, a l'equip, feu-lo servir, vosaltres que teniu drets.
Bueno, doncs vinc a avaluar els mals de la gent, a quedar tu com el més fort, a queixar-te quan estàs que estàs envoltat de gent dèbil que no vol seguir produint quan té una migranya de 1000 dimonis. Uh-huh. 4 dies de baixa per un mal de cap vols dir, Déu-n'hi-do, no? Bueno, escolta, com si en són 15, Joana, a tu què t'importa? No serà una mica d'enveja això que tens, que portes aquí 9 mesos venint a treballar amb angoixa perquè no fos cas que algú pensés que no ets prou vàlida si et demanes la baixa o uns dies per descansar?
Però això és el que et dic, que influeix una mica la culpa, almenys amb la generació... Jo soc generació Y, i allà sí. La culpa, ostres, hem estat educats així,
Però com si li deguessis alguna cosa, no? Sí. Realment, a la feina, com si diguessis...
Com ui,
a veure, un deure moral amb aquesta empresa.
I sobretot el no mostrar debilitat, no? Se ens costa molt.
Sí, que no pensin que estic fent cuento, no?
Sí, no estem dèbils, és que estem malalts.
Però és això, doncs, tenim aquesta cultura de prohibit mostrar signes de vulnerabilitat, prohibit demanar més qualitat de vida, que tenim el que ens mereixem, no?, segons aquesta mena de gent. Són els mateixos que et miren malament, aviam si penseu igual, quan insinues que estàs fent hores extra, que t'estan demanant favors que ningú està pagant, que no tens per què atendre cap urgència a les 11 de la nit a casa teva, et queixes, però ells sí que són uns campions del compromís, medalla d'or en guanyar-se el lloc de feina, la reputació i el reconeixement del cap, perquè ells fan aquestes hores a gustíssim, sense demanar que els hi paguin, i bueno, tot per la... per l'empresa, no? De debò.
I segur que van a casa també i fan totes les tasques de la llar.
Exacte. Sí, després veiem qui ha de fer totes aquestes altres coses que no estàs fent, perquè ho estàs fent pel teu cap, no? Pareu, perquè se us estan anant de les mans, generació X, generació ja una mica Y, també. Aviam si a còpia de que vagin sortint casos de gent amb grans responsabilitats que es prenen molt poc seriosament la seva feina, com Carlos Mazón o com el policia aquest que era el cap de delictes econòmics i tenia 20 milions d'euros a dins de les parets de casa seva, doncs anem veient que aquí els únics rucs som una mica nosaltres, no? A propòsit d'això, avui he llegit un article del Jofre Llombart al Nacional que anava recordant totes aquestes obligacions a les que estem sotmesos, els que som autònoms, precisament, que sembla que siguem molt més lliures.
Sí, home.
Després...
lliures de pringar.
Sí, el que s'arriba a perseguir, a criminalitzar, el no haver posat el tant percent d'IVA adequat en una factura, mentre aquest senyor, que era l'encarregat de perseguir el blanqueig i el frau, doncs estava cobrant tranquil·lament dels narcotraficants, no? Vull dir, aneu-hi pensant de tant en tant que ni tan sols aquells que haurien de vigilar que la nostra feina funcioni fan bé la seva feina. I al cap i a la fi... fent tantíssims esforços per no decebre l'empresa i per poder pagar el lloguer que estan a les butxaques de senyors com els clients de Josep Maria Aguilar, que es veu que és administrador de finques, amb qui la Carme Arcaraz del Sindicat de Llogateres es va encarar l'altre dia a la nit dels ignorants.
Carme, aconseguim que el 50% dels llogaters deixin de pagar la renta, val? Perfecte. De què viuran els propietaris?
Bueno, pues podrien treballar, no ho sé.
Com? Què dius? Què dius? Que podien treballar? Què has dit, Carme? Que podien treballar?
Que poden treballar per arribar a final de mes? No ho sé.
Els propietaris?
Que més riu, eh? Els propietaris treballar.
És una delícia de tall, perquè és tan il·lustratiu de tantes coses que, de veritat, fa molta vergonya.
Increïble.
Així que és això, que els que no podem ni volem viure de rendes hem de treballar per arribar a final de mes. No es va abolir l'esclavisme, perquè ara ens forcem a anar a treballar malalts per guanyar no sé quin premi al bon treballador. Si esteu malalts, quedeu-vos a casa. I si us amenacen en fer-vos fora de la feina per agafar la baixa o ho fan, heu de saber que estan cometent un delicte i que se'ls pot denunciar. Per tant, si teniu un company o companya que es vanta de venir a treballar malalt, contagiant a la resta i creant aquest precedent terrible per fer que la resta també ho faci i aguanti, doncs que sapigueu que no és de fiar, aquesta persona.
No és de fiar. Laura Grau, moltíssimes gràcies per les teves reflexions, estimada, com cada dilluns. Et trobes bé, però, tu no estàs malalt.
Sí, jo de moment aguanto.
D'acord, sí, sí. De moment aguanto, diu. Aleix Manzano, que no t'he acomiadat, oi?
No, home, no, sí que m'has acomiadat.
Ah, val, doncs res, marxa.
Jo és que m'he quedat aquí escoltant això.
Atrapadíssima amb la Laura, eh?
Ah, i tant.
Nosaltres ho deixem aquí, us deixem amb el Tot Costa, amb el Jordi Costa i amb la Sònia Gelmà, i tornem demà a partir de les 4 de la tarda, com cada dimarts ho farem amb la Llucia Ramis, la Brigitte Lamour, a la Sobretaula. Demà tindrem a la Judit Mascó, que presenta llibre, la Judit Mascó.
Flipa.
T'agrada la Judit, no és per menys. Les sèries amb la Sílvia Comet i l'Àlex Montoya. També tindrem sessió de refranys amb la Marta Pérez Verge i acabarem amb l'última i marxem demà amb la Júlia Cot. Demà, Històries del Cort, amb la nostra estimada Júlia Cort. L'has d'escoltar, Aleix?
Allà estaré.
Home, per favor, Històries del Cort, que et parla de la Pantoja, que et parla dels Domecq. Jo no conec ningú.
Jo sóc més d'Aitana, no?, per generació.
Però perquè és Maria Pombo. Modern. La Maria Pombo.
I em flipa, també.
El cunyat de la Pombo, no?, que no l'ha liat gens últimament.
Ai, sí.
Vinga, va, tot seguit, del Tot Costa. Tornem demà a les 4. Adéu, família. Adéu, adéu.
Eduardo Chillida, Bárbara Hepworth, Henry Moore, Naum Gabo, Jorge Oteiza.
Vine a descobrir Art en Pedra, la nova exposició de la Fundació Catalunya La Pedrera.
Per primera vegada, les obres en pedra dels grans escultors del segle XX en un mateix espai, dialogant amb la Pedrera de Gaudí.
Fins al 2 de febrer. Més informació a artenpedra.lapedrera.com.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
Durant l'eclipsi, es fa de nit per treure a la llum les millors històries.
Andreu Buenafuente, Abril Zamora, Carlos Cuevas i Victoria Luengo.
Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
Nous capítols de l'Eclipsi, amb Roger Escapa.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Arriba la segona edició de Victòria Podcast, el festival de podcast del Teatre Victòria.
A partir del 27 d'octubre, viu en directe sessions amb sorpreses i experiències interactives amb alguns dels millors podcasters com José Elías, Juliana Canet, Andrea Ros o David Verdaguer. Més informació a teatrevictoria.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Virreina, centre de la imatge, presenta Gemendi Courville, prop d'aquí. El treball del fotògraf Clemente Bernat que plasma la seva mirada sobre el conflicte basc des dels anys 80 fins a l'actualitat. Prop d'aquí, de Clemente Bernat, fins al 26 de gener a la Virreina, centre de la imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Heu trucat al CENAVE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està boja.
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preu.
Caprabo, amor etern als preus bons.